I tenim ara ronda l'oposició. Michael Müller, d'Unides Podem, com estàs?
Bien, me conto de un poc estressat o cansat.
Necessitant més hores cada dia, no?
Sí, a vegades sí, el rellotge no basta.
Repassam els temes d'aquestes darreres setmanes, començant parlant, si vols, per Sant Antoni. M'agradaria conèixer la vostra opinió sobre el desenvolupament de la festa, sobre els principals aspectes, novament any de polèmica sobre el gall, també hem parlat de seguretat, del tema del coets, vull dir, molt d'aspectes que vosaltres precisament també heu volgut comentar a través de les xarxes socials.
Sí, bueno, fer un comunicat una mica de fent valoració, ens agrada quan hi ha temes així més importants reunir-nos, comentar-ho entre les persones que estem a l'assemblea i no tampoc anar a cop de titular. En general les festes han anat bé, vull dir, no s'ha de ser tampoc alarmista. I el que sí que hem anat comentant és que crec que de manera constructiva i responsable tots els grups polítics de l'Ajuntament ens hauríem de reunir i comentar aquestes mesures de seguretat que s'haurien d'implementar per potser millorar aspectes que són importants i que varen quedar una mica descoberts, com per exemple la plantada d'Upí, que la gent no deixava ni posar les falques, no? O dos cons, que se diu, quan per exemple sí que cada any normalment se sent, i de fet és un moment com inclús tradicional, no? Mm-hmm. Sentiu cops, mm-hmm. Que és com, vale, quan s'atura un cops és que ja la gent pot començar a pujar, no? Mm-hmm. Pues el tema de les cordes, sembla que no se van col·locar tot bé perquè les cordes curtes van arribar al final del recorregut i no deixaven les laterals pues, que hi hagués més, se pogués tensar el pi. Però això ho proposam o ho volem debatre en un to conciliador i no és qüestió de dir... No, jo crec que una festa com la d'Upí, Sant Antoni, en general les festes no haurien de tenir un component polític i no s'haurien de polititzar perquè al final són de tot el poble i per tot el poble. Per tant, el que proposam en un comunicat és una mica primer oferir-nos per fer feina i després assenyalar aspectes com ja un dos que he dit i també un que mos ha... Que, bé, Ubal va fer la broma, va dir per així que havien descobert Amèrica quan va venir a fer la seva ronda habitual de cada dilluns. Jo ja li vaig dir, no és que descobriguem Amèrica, simplement ara tenim un altaveu que abans no teníem, però fa anys que vivim la festa. I sí que vas veient la presència de begudes alcohòliques i de les drogues en general, que l'alcohol, val la pena dir-ho, és una droga que a vegades se fa la separació com si no ho fos, i sí que ho és, l'única diferència és que és una droga legal, així com un tabac, considerant que és excessiva. I crec que també com a institució pública tenim un deure de no fomentar el seu consum, per tant, facilitant consum d'altres begudes, com pot ser l'aigua, mira si és bàsic i fàcil, però és una reivindicació que per és, si ho diré, és com molt ximple, però molta gent ens ha felicitat de dir, ostres, no havia pensat, però és vera, a Ternelles no hi ha aigua, durant el recorregut no hi ha aigua, i estaria bé, pot ser oferir-ne, no? Però també veure si s'han de fer més campanyes de sensibilització, inclús si ens han de posar més restrictius, que dins Ternelles no entren cap beguda alcohòlica, per tant fent control a la barrera amb la policia, i a lo millor aquell dia pues, durant el recorregut que en el carrer no se permeti la presència de botelles de vidre i que se puguin requisar. Potser són mesures que ens han de plantejar, perquè la festa, una festa quan se massifica, apareixen problemes que abans no hi eren. Clar, molta gent diu, és que fa uns anys no s'havia de ser tan restrictiu, clar, però mira les fotos de fa 20 anys o 30 i la plaça Vella no està plena com està ara, que està estivada i de gent que no està potser en condicions per estar allà amb la responsabilitat que implica, no entrar al pic, clavar-lo, no molestar la gent que ha fet una feinada, que també crec que se va malinterpretar dins el comunicat, al contrari de lo que s'havia pensat per certes persones, posaven molt de valor a la tasca que fan persones voluntàries que aquell dia no estan ni amb la seva família ni amb els seus amics, sinó que estan allà al pie del canyón dirigint i tot. Elevaven molt la seva feina i criticàvem que hi ha molta gent que a vegades se posa a voler fer aquesta feina sense ser ni de la comissió ni res, només per sortir una foto o per tenir un instant de protagonisme. Pues, em sap greu que se cerqui una altra manera de tenir-lo, perquè com va dir Ubal, si la festa segueix així i la gent no respecta i no entén de què va, s'hauran de prendre mesures molt dràstiques i nosaltres no som partidaris de mesures dràstiques. Ara, de mesures que afectin a la festa per millorar-la, evidentment, sí. I res, després la nit de foguerons, etc., crec que bueno, se va desenvolupar bé, així que hem registrat una pregunta per veure quan s'entreguen els premis econòmics d'un concurs de fogueró, perquè ens ha arribat que sembla ser que l'entrega no és tan ràpida com a lo millor seria el desitjable, no? I bé, ja esperem dijous que ens contesta el senyor Josep Lluís Pons, que és el regidor de festes.
Molt bé, una altra qüestió important destacada aquesta darrera setmana és el temporal que va passar per Pollença, pel port de Pollença, sobretot quant a efectes. Varen poder veure com que hi havia més d'una vintena d'embarcacions varen quedar varades a l'arena, a la vorera del mar. Una de les conseqüències, perquè han estat més, com ara també conseqüències ambientals, de vessaments, brutícia, moltes qüestions que precisament varen venir del govern balear ahir, ara pensar quin dia havia estat, per valorar de primera mà les conseqüències. Què em voldries dir sobre tot això i sobretot per solucionar coses com ara aquí a Fondejós irregulars?
Bé, primer de tot dir que per sort aquí no s'ha hagut de lamentar cap gran incident d'una pèrdua o d'una lesió de persona, vull dir, amb això crec que ja és positiu, i dins el que hi ha és veure que Pollença tampoc és el municipi més afectat, no? Ara, impressiona veure la força de la natura, que d'un dia per l'altre s'aixeca vent i t'aixeca passeig marítims, te tomba arbres, te treu barques de la mà i les tira damunt de l'arena, i mos hauria de fer reflexionar sobre, com bé deies, quin ús li estem donant a la badia, per exemple, no? Nosaltres, dins unes propostes que teníem, i que hem vist que s'han desenvolupat altres ajuntaments, me sembla de Sant Josep a Eivissa, és d'intentar crear un camp de boies ecològiques. Clar, un camp de boies ecològic, a més de que la pròpia boia ja és més respectuosa que no qualcú que va allà, tira un mort i aplasta Posidònia, si n'hi ha, o el que hi hagi, li és completament igual, i inclús a vegades fan negoci, evidentment, il·legal sobre aquest tipus de fondatjors que no tenen cap control. Un camp de boies ecològiques, a més de que l'impacte mediambiental se redueix a la mínima expressió, després te permet tenir, si se gestiona bé, un control de quines barques estan fondejades a la badia, perquè si tu ara li demanes a qualsevol persona de l'Ajuntament, jo crec que te dirà, pues no en tinc ni idea, no sé quantes barques hi ha, o te puc dir un número, però no sé si són amarraments autoritzats per ports, clar, és com pot ser aquest descontrol? El problema que tenim és que, com sempre, a vegades passa, les competències no són de gestió de l'Ajuntament, sinó que és de costes, i després ports també té a dir, sobretot els seus amarraments en el club nàutic. I no sé si la millor opció és reclamar la competència, que dubt que la vulguin cedir, o fer un conveni i veure si se pot establir aquest camp de boies ecològiques, però alguna cosa s'ha de fer, perquè després ens trobem això, hi ha un temporal, les barques s'estampen contra l'arena, ja ho veig, ahir vàrem fer un escrit en les xarxes comentant que hi havia gasoil d'immà, que no sabem precisament si ve d'una barca que està enfonsada, que pot ser que n'hi hagi alguna d'enfonsada i no se sap, o de les que estan damunt l'arena, veiem quines mesures s'havien de prendre. I després pues, te trobes que aquesta barca, que potser està mullant gasoil, però el propietari o no hi és, o no sabem qui és, o la barca no té matrícula i s'ha de tractar com un residu, però bé, ho va explicar un poc, s'ha de fer un ban, s'ha de declarar uns dies que si ningú la reclama ja se pot fer... Clar,
no és senzill.
No és senzill, i a nivell administratiu tens totes aquestes barreres quan dius és que l'imatge és deplorable. Però no només l'imatge, perquè això, mira, sincerament, a vegades és el que menys preocupa, més en aquestes alçades de l'any, però tenir gasoil i tenir residus d'aquesta manera damunt d'una platja no és normal. I mos alegra, no?, que Ubal hagi tingut aquest atac ara de una mica repentí, no?, que es diu en castellà per voler regular això, quan a vegades són temes que si ho comentes te diran no vols que vinguin barques, no vols que vingui turisme, no voleu que hi hagi activitat. No estic dient això, que n'hi hagi, però regulada i evidentment molt més restringida. Que si ara hi ha 400 barques, no sé les xifres exactes a l'estiu, doncs potser només n'hi ha de 150, i ho dic així a l'aire. No sé, crec que s'hi ha de fer feina. Crec que s'ha de fer feina i de fet és un tema que intentarem treballar aquests mesos per, si no és el següent preordinari, pues, bueno, duro com una proposta i veure si l'equip de govern clarament se posiciona per intentar regular-ho.
Seguim en un moll perquè la Direcció General de Trànsit no ha fet cas del Consell i a l'Ajuntament per limitar la circulació des del moll, precisament al far de Formentor. Sí que manté però la restricció de la platja fins al far. Què en penseu d'aquesta qüestió? Penseu que és insuficient la restricció que hi ha hagut fins ara?
Crec que m'ho recorda, o m'ho hauria de recordar, el que precisament deia ara. Quan una administració que no és la local té competències en temes que tu veus clarament que s'haurien de gestionar diferent o inclús s'hauria de fer una prova diferent, no estic xerrant a lo millor de tot d'una prova heroi que sigui fixa, sinó igual que ja se va fer una prova pilot per veure com funcionava des de Formentor fins a Nufaro i ja s'ha vist que se creen uns embossos brutals i que una part del problema s'ha solucionat però s'ha traslladat a un altre indret que és a Formentor mateix, perquè no acceptar fer una prova pilota tancada és d'humor. I clar, diuen, bueno, Ubala també ho va comentar, ho ha dit, és que s'haurien de donar molt de permisos, s'hauria de, és molt difícil. Clar, però si tot és difícil i mai ho intentem, vull dir, jo crec que hi ha sistemes més que de sobre a nivell tecnològic, pues, per posar una barrera automàtica amb un lector de matrícules i que si ets un proveïdor que vas a Formentor i no tens autoritzat la pujada a determinades hores, que no. No, per tot això hi ha de tecnologia més que suficient per poder-ho dur endavant. Jo crec que realment l'aposta valenta és això, és tancar des de baix, així fomentes de veure un transport públic que si vols anar a Formentor tens aquest bus, s'hauria d'augmentar la freqüència, evidentment, o hi pots anar amb barca, i no hi ha més. Vull dir, a vegades fa gràcia perquè si nosaltres viatjam i anem a un altre país, imagina que te diuen, no, per anar a aquest parc natural, o en aquest lloc, només pots agafar bus o tren. Jo com a turista, és que crec que no se m'ocorria començar a dir, i vaya merda, i jo vull anar amb el meu cotxe, no. Per tant, jo entenc que si nosaltres fóssim valents i ho poséssim així, el meu primer any costaria, però després la gent, no?, veuria l'agència de viatges, l'oficina de turisme, on fos, diria, ah, vull anar a Formentor, doncs pues tinc aquests mitjans i lo tomas o lo dejas i no passa res. I sincerament no crec que fos dramàtic que la gent seguiria anant a Formentor i seria un model, pues, a lo millor per més zones saturades de l'illa. Si te'n vas a que lo desmoro allà baix, a Santanyí, ja, jo no m'he anat un pic, però des d'aquí vaig anar, inclús he vist altres anys notícies ja, que és que, no, si, és que ja has d'anar a lo millor a les 7 del matí per reservar un amb un parasol i se crea un pitoste de cotxes que dius, és que m'han tornat locos, m'han tornat locos.
Un altre tema que està sobre la taula és l'aprovació provisional del catàleg de patrimoni. La intenció de l'equip de govern és no incloure-hi 5 cases considerades singulars de Pollença i del port de Pollença. Què vos pareix, tal i com s'està plantejant aquest catàleg, que hem de dir que és un tema de llarg recorregut perquè fa molt d'anys que intenta aprovar-se un document d'aquestes característiques?
Sí, ara no m'hi estendré un poc, però bueno, part del cansament de les tres que duia precisament va per això, no? Clar, unides podem, no?, entrar amb nous i hi ha temes que fa anys que pengen, ja mos han trobat amb Ternelles, Udupac, sí que és veritat que no és tan llarg com Ternelles o aquest duc catàleg, però també duia seu temps, i és d'això que un dia arriba en un ple i arriba això i dius, vale, doncs anem a veure els antecedents. Clar, el primer que te sorprèn, que des d'aquí de fet agraïen a Marina Llobera d'Alternativa, que m'ha passat informació i m'ha ajudat bastant a entendre la complexitat de lo que és ho tema en si. Clar, veus que comença tot a 2008 i com sempre vas mirant, no?, i veus aprovació inicial aquí, modificació allà i un informe que no està molt clar tampoc aquest informe, la seva qualitat, però bueno, és un informe d'un arquitecte municipal, diu que pot assegurar d'indemnitzar unes propietats, bueno, tot un intríngulis, no?, a nivell burocràtic, i dius, vale, i ara on estem, no?, avui en dia. Pues estem que no hi ha hagut una aprovació ni una constitució formal d'aquest catàleg, perquè tot el temps l'estem canviant, se resolen al·legacions amb molt d'anys de retard, etc. Clar, jo avui he estat una gran part del matí pues, precisament xerrant amb tècnics, no? L'Ajuntament, perquè dic, vale, la part política ja, ja veiem el que hi ha, no? Hi ha un sector pues, que vol un catàleg de determinada manera i hi ha un altre que, de manera inexplicable, en qualsevol moment ha llevat cases, inclús UMP com a soci de govern, a darrer moment, l'any 2019, fa un any, també se desmarca, que dius, amem, ja em sap greu, però aquesta manera de fer política no és molt sèria, vull dir, si tu estàs un equip de govern, tu és una proposta, i a darrer moment te desmarques, almenys explica un poc per què, no sé. Són d'aquestes coses que dius, la gent després si vol ple o se vol formar una opinió del seu polític, deu pensar, Déu-n'hi-do, el que tenim a l'Ajuntament. I clar, a nivell tècnic jo crec que està molt clar que és obvi que ja ens necessita un catàleg de patrimoni, perquè tenim molts edificis, inclús plantes i llocs emblemàtics o camins que ara mateix no estan protegits i que crec que s'haurien de protegir. L'opinió de per què s'atreuen precisament aquestes cinc cases, no? I després també hi ha una que no s'ha inclòs fa un temps i que també seria susceptible d'entrar-hi, no importa donar noms. Bueno, són públics, vull dir, ja s'han anat mollant. Bueno, doncs pot ser un criteri tècnic diu clarament que se podrien incloure i un criteri polític diu que no. Però hi ha diferents moments per lluitar això, vull dir, ara crec que cada vegada tenim més clar i ahir vam tenir assemblea i avui també la visita tècnic, ho diré obertament, no hi ha cap problema, és que és necessari un catàleg. Que segurament si depengués més de nosaltres i de partits més progressistes, pues, l'hauríem estirat més cap a dalt, això, sense aquest tipus de dubte. Però bueno, ara tocarà un període de delegacions, si surt endavant, que evidentment sí, perquè l'equip de govern té 10 regidors i regidores, passaran un rodillo, suposo que l'MP no se desmarcarà aquesta vegada, o sí, no ho sé, ja ho veurem, surprise. Però en tot cas tindrem un període per fer delegacions, i alegarem cap a un sentit molt clar, i és que el catàleg sigui el més ampli possible, i ja ho tècnics que se pronunciïn si s'han d'incloure o no, i si ells se pronuncien que s'ha d'incloure i a nivell polític tornem a tenir la fanforronada o la decisió arbitrària de que no, doncs bueno, després ja serà el Consell amb la professió provisional que ho decidirà, i si mos fa una prescripció o mos diu no, és que els heu d'incloure, si no s'aprova, doncs ja deixarem en evidència o polítics, perquè els tècnics ja hauran fet la feina, i de fet ja l'han feta, amb això, amb Can Morató, que després supos que en xerrarem, i bueno, però de nou és això, no... Decepciona un poc, no te mentiré, vull dir, decepciona un poc perquè, clar, tu entres i veus que aquest tema penja de 2008 i veus que no estan per un tema tècnic, és un tema polític. I dius, en temes tan importants, en sèrio, que no poden tenir una mica només, de responsabilitat. I ara mateix, vull dir, la documentació se va enviar divendres, que hi va com polèmica, perquè ha sortit la informació abans i... Bueno, normalment les comissions informatives se fan un divendres, abans d'uple, i aquesta vegada s'ha fet un dilluns, no massa avisat amb antelació, la documentació, en la gran majoria de punts, ha arribat un poc tard, i clar, aquesta manera de fer feina no és agradable. I jo vaig posar, jo li vaig comentar, en Tomeu, crec que de 7 caps, pues pensa en més que 10. Si és que ho 10 caps... han aportat en aquesta proposta concreta, la qual, me sap greu dir-ho, pues, dubte. I en temes transcendentals, pues, crec que a vegades s'hauria de pausar i trobar un acord, més que començar a fer bregues i ja quasi per despetxo, com que tu vas fer això fa tant d'anys, pues jo ara pues, faig el contrari. I ja està. No sé, me sap greu, som molt sincer avui, però ho visc que sí, vull dir, tampoc vendré amb un discurs super elaborat perquè a vegades ho vius més d'aquesta manera que te decepciona, sí, dius, bueno, entenc perquè hi ha coses que no funcionen gens bé en aquest Ajuntament.
Seguim parlant sobre patrimoni, sobre aquesta intenció de compra per part de Colònia de Can Morató. Com heu rebut la notícia?
Jo crec que en general podem estar molt contents i contentes, vull dir, jo és un espai personalment i de fet la gent de l'assemblea també, i crec que era immensa majoria de poiança que sempre l'ha vist en un estat deplorable, i només la tonteria entre cometes de fa uns dies passar amb un cotxe i veure que l'estien desbrossant i veure la fàbrica d'una manera que jo personalment mai havia vist, dius, bueno, és una opció que ha estat una oportunitat bastant do i crec que s'ha d'aplaudir. S'ha d'aplaudir la valentia de Colònia, perquè crec que no és una inversió fàcil i mos soluciona un problema i és un bé d'interès públic que fa anys que penjava i que no hi havia expectativa de que n'és diferent. A més, dins el que és la proposta, com pot quedar a nivell urbanístic un lloc, estem molt satisfets perquè a nivell tècnic crec que s'ha fet molt bona feina des dels serveis tècnics municipals de l'Ajuntament, per queda molt clar que l'espai que hi haurà allà està destinat a usos administratius. Això molt restringeix tot aquest àleg de por que podríem haver tingut si en qualsevol moment Colònia potser pues, se'n va a un altre lloc, és igual, qualsevol circumstància, i pues, ve un inversor, compra i, per exemple, vol fer un hotel. No, l'únic ús permès que hi haurà a nivell legal, no, urbanístic, és l'administratiu. Per tant, des d'aquí, felicitar per la feina i perquè quedi ben clar. I després sí que és vera que tu ho mires i dius, fa uns anys potser l'Ajuntament hagués pogut expropiar, potser hagués pogut fer algo municipal, però pensam que actualment en com està la legislació, en com està Jaime Montoro, despeses, lo lento que és tot, que si ho compres, que si després has de fer un projecte, que te l'han d'acceptar, has de començar les obres, bueno, un fandango. Creiem que una institució pública no se pot permetre això, bàsicament perquè si tu a nivell pressupostari el primer any compres o fas l'expropiació i has d'esperar després un any més per a nivell pressupostari tornar a tenir per fer potser pues, un projecte i ja les obres i licitar, i si durant aquest any passa alguna cosa, perquè l'edifici, ho hem de recordar, està ruïnós. I de fet el 2018 se va avisar la propietat que hi havia uns pous que s'havien de tapar, i vull dir que és un lloc que no que és perillós ara mateix. Per tant, aquesta sortida crec que és més que digna i s'ha d'agrair. I jo crec que tothom té moltes ganes de veure el resultat final i insistir, crec que si surt endavant és per mèrit de Colònia i per mèrit dels serveis tècnics que encara queden passes per recórrer, però si ho veiem d'aquí uns anys podrem estar molt contents de segurament de poder-lo visitar amb tota la tranquil·litat del món i aprofitar-ho i veure un museu, que volen fer una part de museu, i serà molt millor que l'estat on està pues, fins fa res, o encara està, vaja.
I ja per acabar, dir que dijous hi ha ple extraordinari. Vols comentar alguna cosa sobre el contingut? Nosaltres, com sempre, el donarem en directe.
Bueno, és que dos punts crec més importants, o almenys un d'ells, que és el conflictiu també, és el tema del patrimoni, que ja ho hem comentat. Jo suposo que ja se tornarà a significar una mica les discrepàncies polítiques, i en general la resta crec que hi ha molta cosa una mica de tràmit, vull dir que no té tampoc major transcendència. Sí que nosaltres hem registrat preguntes, de fet hi ha un prec que també demana pues, que per exemple s'actualitzi el portal de transparència, que encara tenim les retribucions dels regidors i l'assignació del grup polític de la passada legislatura. Si m'ho diguessis, no, som a setembre, bueno, fa dos mesos, tres, qui sou? Mira, encara, però gener ja toca febrer, almenys actualitzeu això, que sabré què cobra cada regidor, que això no fa falta ni una moció, ni és un tema de dades personals, no, això és públic i notori i és poc seriós entrar a apartats d'aquests i encara tenir informació de fa bastants mesos. I després feien diverses preguntes sobre les juntes de govern local, factures, sorprenen que algunes, per exemple, tenim un edifici Renart, se diu, que interpretam que és un que està a Palma, que per exemple pues, de març a abril, de maig a juny, de juliol a agost, són tres factures diferents cada factura de dos mesos, que van de 684 a 738 i 654 euros. Mm-hmm. I dius, estem pagant una comunitat d'un edifici que no és ni a Pollença, a l'any suposa molt de dobbers, uh-huh. Amb aquests dobbers se poden fer moltes coses. Uh-huh. I bueno, fem una mica de preguntes, també rescatam temes que anteriorment s'havia demanat i no se mos havia contestat clarament, o s'havia dit ja més endavant se podrà contestar, com per exemple quines partides se pensava deixar sense execució del 100%, perquè l'interventor va dir que si tot el pressupost, així com estava plantejat, les despeses s'executaven un 100%, s'incompliria la regla de despesa i mos passaríem de 166.000 euros. Això sí, ho sou, el pagaran, supòs, com toca. Ara, pues quines partides volen deixar sense? David Alonso mos va dir que gener se podria mirar amb la liquidació del pressupost general de 2019. Ja estem a febrer, pràcticament, jo supòs que mos podrà respondre. I altres, entre avui i demà les penjarem a la web perquè se puguin consultar, com sempre, i bé, des d'aquí recordar que la pàgina web cada vegada té més moviment, té més informació, i es poden poyenca.com, i anem fent.
Molt bé, Maica, gràcies. Seguirem aquest ple en directe i després vos esperam la setmana que ve la tertúlia del dimecres.
Molt bé, gràcies, Àngels.